tarda. Ara són les 2 del migdia. El canvi climàtic mata. La mortalitat per onades de calor es dispara un 30% en només 20 anys. Ho detalla un informe que ha elaborat l'Observatori del Clima Europeu Copernicus, que s'ha publicat avui dilluns, que justament és quan se celebra el Dia Mundial de la Terra. El document detalla que en el 94% de les regions europees que s'han analitzat s'ha detectat que les morts per causes relacionades amb el canvi climàtic, és a dir, onades de calor, inundacions, desastres naturals, incendis, han augmentat en dues dècades, com dèiem, un 30%. L'informe avisa també que la temperatura a Europa està pujant molt més que en el conjunt del planeta. Avui ja estem entre 2,4 i 2,5 graus per sobre de la temperatura que hi havia a l'era preindustrial. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Un escalfament que pràcticament duplica el del conjunt del planeta.
Sí, perquè el conjunt del món de mitjana s'ha registrat un 1,4 graus més que l'època preindustrial. A més, l'informe Copernicus, publicat avui, es confirma una dada que ja sospitàvem, perquè de fet ho vam patir en pròpia pell. El 2023 va ser l'any més calorós des que es tenen registres i es van superar rècords de temperatura en 11 dels 12 mesos de l'any.
Qüestió preocupant, doncs, la del canvi climàtic, que ja ens demostren les dades que impacta de ple en la nostra salut. De seguida us ho expliquem en un dia on el monestir de Poblet ja té nou abat. Serà Rafael Barruer, que fins ara era prior de la comunitat cistercenca.
Té experiència en comunicació tant interna com externa, ja que ha estat formador de joves monjos i també responsable de l'hostatgeria del monestir. El procés d'elecció del nou abat de Poblet es va començar a preparar el 29 de febrer passat, quan es va fer públic el nomenament d'Octavi Vilà com a bisbe de Girona, moment en què va cessar com a abat.
I precisament avui el nou bisbe de Girona ja ha designat els diferents càrrecs del Consell Episcopal de la Diòcesi, un consell sense cap canvi respecte a l'anterior i, per tant, seguirà comptant amb mossèn Lluís Sunyer com a vicari general.
I Joaquim Guiol ha estat designat de nou provicari general, mentre que els mossèns Joan Maria Amic, Jordi Font i Esteve Sureda es mantenen com a vicaris episcopals.
I en la plana política, 4 dies perquè comenci la campanya electoral a Catalunya, Esquerra es mostra escèptica amb la possibilitat d'investir a Carles Puigdemont després que els adjunts optessin per sortir del govern i no aprovar els pressupostos.
Després que Puigdemont digués que investiria el candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, si cada per darrere seu, els republicans, a qui totes les enquestes situen en tercera força, no es comprometen a fer el mateix.
És molt difícil de donar credibilitat a algú que sistemàticament el que ha procurat és que aquests pressupostos no s'aprovessin i els anteriors tampoc, i que ho han donat al govern.
És el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que recorda que Junts no els hi ha posat fàcil per governar aquests 3 anys.
I ens aturarem també a Barcelona, on avui han començat les obres per construir el nou edifici que ocuparà el gimnàs social Sant Pau. El projecte renovarà l'equipament esportiu i la piscina de dalt a baix i construiran també 36 habitatges socials.
I tot plegat gràcies a la col·laboració de l'empresari Jaume Roures amb l'Ajuntament de la Capital Catalana i la Fundació Habitat 3, que s'encarregarà de gestionar aquests pisos. Roures i la directora del gimnàs, Lara Cáceres, han celebrat l'inici d'aquestes obres.
El que volem fer amb l'edifici és ensenyar que es poden fer pisos socials que siguin decents.
Supercontents que això tiri endavant i que això comenci. I sobretot molt contents del que tindrem d'aquí un temps, que serà un equipament de primeríssim nivell.
Per reduir el consum d'energia i les emissions, una part del nou edifici es farà en fusta i recuperarà l'aigua per gastar-ne menys. La previsió és que l'equipament estigui enllestit l'any 2026.
I als jutjats, finalment, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, serà jutjat pel petó que va fer la futbolista Jennifer Hermoso, ho recordaran, durant la celebració del Mundial que Espanya va guanyar l'estiu passat.
I així ho ha decidit l'Audiència Nacional, que considera que hi ha indicis suficients que el petó no va ser consentit i que després hi van haver pressions i també coaccions perquè la futbolista defensés públicament Rubiales. L'expresident del futbol espanyol s'enfronta a una pena de 2 anys i mig de presó, que és la petició que en aquest cas fa la Fiscalia.
I avui en els esports...
Pelota para Luca, la jugada de tacón, aparece Bellingham, gol!
Amb aquest gol s'acaben totes les opcions del Barça per lluitar pel títol de Lliga.
Sí, quan encara queden 6 jornades per acabar aquest campionat, el Barça està a 11 punts del Madrid, que podria ser campió d'aquí a 2 jornades. Aquest diumenge, els blancs s'han endut el Clàssic després de superar el Barça 3-2 en un duel força igualat que s'ha jugat al Santiago Bernabéu.
I mentrestant, tot i aquesta derrota i el fracàs de temporada, Xavi Hernández es planteja continuar la banqueta.
El tècnic de Terrassa va dir ara fa 2 mesos que plegaria el pròxim 30 de juny, però la pressió de la Junta el podria fer continuar. Xavi es reunirà amb la directiva blaugrana, seran els pròxims dies per abordar aquesta qüestió. I a tot això, el club ha confirmat que Frenkie de Jong es perd el que queda de temporada per la lesió que va patir ahir.
I avui, per acabar el programa, anirem a la Sagrada Família, que celebra Sant Jordi amb una projecció creada amb intel·ligència artificial, amb roses inspirades en l'arquitectura de Gaudí.
imatges que són úniques i que són molt boniques perquè ens transporten, no, com si fos un viatge al llarg de la Rosa, i amb aquesta música que és molt Sagrada Família acabem de fer aquest viatge conjuntament.
Una projecció que es pot veure fins aquest dissabte 27 d'abril.
Sí, acompanyada per l'orgue de Juan de la Rubia, la composició mostra la declinació d'una rosa des d'un pètal i fins que és una rosa sencera amb diferents materials.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores, sapiguem si hem de tornar a obrir el paraigües aquesta tarda i sobretot demà, dia de Sant Jordi. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut pluges aquest matí i en continuarem tenint també aquesta tarda, especialment a les comarques de Barcelona i també comarques del sud de Girona i del nord de Tarragona, unes precipitacions que ja han deixat quantitats moderades de precipitació en molts punts d'aquestes comarques, de més de 30 litres d'aigua per metre quadrat. Cal dir que aquesta tarda es mantindran els ruixats en aquestes mateixes comarques i també augmentarà més la nuvolositat a les comarques del Pirineu. Fins i tot a la Vall d'Aran hi haurà nevades per damunt dels 1.000 metres tan sols. Però, en canvi, a les comarques de Ponent i la resta del Pirineu tret de la Vall d'Aran, hi haurà grans clarianes. Vent del nord, tramuntana forta, i també vent de mestral, que a poc ha d'anar desapareixent de les comarques del sud de Catalunya, amb unes temperatures que avui seran entre 3 i 7 graus inferiors a les que varen tenir ahir. Demà, diada de Sant Jordi. Doncs al matí, tranquil·litat. Tindrem nuvolositat variable arreu de Catalunya i només alguna feble nevada cap a la Vall d'Aran. Primer per damunt dels 1.000 metres, pujant fins als 1.400 metres. I a partir del migdia, crescuda de força més núvols que a la tarda donarien ruixats a les comarques del nord de Barcelona, del sud i de l'interior de Girona, i algun ruixat aïllat també a la Catalunya central, però serien fenòmens no molt extensos ni intensos. Demà les temperatures mínimes seran més baixes que les d'avui, farà força fred en començar el dia, però en canvi les temperatures màximes es mantindran com les d'avui. Per tant, tornarà a ser un dia amb temperatures clarament inferiors per les normals per l'època de l'any, però les màximes ja no baixaran més.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:07. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La temperatura del planeta no para de créixer i això ja està provocant que cada cop més gent mori a conseqüència del canvi climàtic. De fet, el projecte europeu Copernicus, que és l'organisme que s'encarrega d'analitzar els canvis climàtics, calcula que la mortalitat associada a la calor ha crescut un 30% en els darrers 20 anys. Una dada que recull l'informe sobre l'estat del clima del 2023, que s'ha publicat avui, justament quan es commemora el Dia Mundial de la Terra.
Aquest informe de Copernicus detalla que Europa ja està entre el 2,4 i els 2,5 graus per sobre de l'era preindustrial. Un escalfament que pràcticament duplica el del conjunt del planeta, que és d'1,4 graus. La situació avui dia és aquesta, però l'escalfament podria anar més, sense anar més lluny. El 2023 ha tornat a batre rècords de calor i ha estat l'any que, de fet, s'han registrat temperatures més altes a Europa. De fet, en 11 mesos, dels 12 que té un any, es van patir temperatures mai vistes.
I això, segons aquest informe, afecta el nostre organisme de manera preocupant. Diu l'informe que en el 94% de les regions europees que s'han analitzat per fer aquest informe, la mortalitat ha crescut exponencialment en només 2 dècades. Es pot dir, doncs, que ara mor molta més gent per les onades de calor que hem de patir al llarg de l'any.
I és que a Catalunya ja patim 5 onades de calor més l'any i són molt més llargues que les que patien, per exemple, l'any 1950. A més, els dies amb temperatura per sobre de la mitjana durant 1 o 2 dies, és a dir, els pics de calor, si abans es concentraven només a l'estiu, ara ja els patim també a la primavera i a la tardor. I com passa sovint, hi ha qui ho pateix més que d'altres, la crisi climàtica impacta molt més en col·lectius vulnerables, com poden ser les persones amb rendes molt més baixes o majors de 65 anys.
I no només impacta en la nostra salut, sinó també en l'economia. Per exemple, diu l'informe, l'agricultura té encara més complicacions per cultivar i el turisme se'n ressent perquè un indret amb temperatures extremes, com seria ara en el nostre cas, ja no es veu tan atractiu per anar a passar-hi les vacances. Ho diu el mateix informe de Copernicus, que revela que les pèrdues econòmiques relacionades amb el canvi climàtic a tota Europa ja pugen fins als 13.400 milions d'euros.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i nou més coses. Poblet ja té nou abat. Serà Rafael Barrué, que fins ara era prior de la comunitat cistercenca. Té 58 anys, és fill de Villarreal i llicenciat en Teologia i Belles Arts. Des del monestir cistercenc el defineixen com un home molt centrat i implicat en la vida monàstica. Rafael Barrué té experiència en comunicació, tant interna com externa, dins del monestir, ja que ha estat formador de joves monjos i també responsable de l'hostatgeria d'aquest monestir de Poblet.
El procés d'elecció del nou abat de Poblet es va començar a preparar ja el 29 de febrer passat, quan es va fer públic el nomenament d'Octavi Vilà com a bisbe de Girona, moment en què va cessar com a abat. El comunicat ha seguit les tradicions condicions de l'Orde, que estableix diverses etapes per buscar el perfil del successor, però s'ha fet amb més rapidesa del que és habitual. La votació s'ha fet a la sala capitular del monestir de Poblet, en presència de l'abat general, el suís Mauro Josep Eleo.
I precisament qui va ser abat de Poblet, Octavi Vilà, ha viscut avui el primer dia ja com a nou bisbe de Girona i ho ha fet amb l'habitual designació dels càrrecs del Consell Episcopal. És una formalitat que fan tots els bisbes quan arriben al càrrec.
I en aquest cas el Consell no pateix cap canvi respecte al que va nomenar l'anterior bisbe, Francesc Pardo. Així doncs, Octavi Vilà seguirà comptant amb mossèn Lluís Sunyer com a vicari general. Joaquim Giol ha estat designat de nou provicari general, mentre que els mossèns Joan Maria Amic, Jordi Font i Esteve Sureda es mantenen com a vicaris episcopals. En el decret que ha signat Octavi Vilà aquest mateix dilluns, es preveu que tots els membres del Consell mantinguin les atribucions que tenien anteriorment. A banda, el decret també ha confirmat mossèn Rafael Felipe com a vicari judicial de la diòcesi de Girona.
Canviem de qüestió, obrim informació política d'aquest dilluns. A quatre dies perquè comenci la campanya electoral a Catalunya, els partits independentistes celebren els resultats del País Basc i es preparen per encarar una campanya catalana que disputaran contra el PSC per la presidència de la Generalitat. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda.
Esquerra, que finalment ha decidit presentar-se a les eleccions amb comunistes de Catalunya, continua sent tercera força en les enquestes i continua sense ser clar sobre si preferirà pactar amb Junts o amb el PSC just l'endemà que Carles Puigdemont digués que ell investirà Pere Aragonès si quedés per darrere seu.
Els republicans continuen tirant pilotes fora sobre si preferiran una coalició amb Junts o un tripartit amb els comuns i el PSC. Preguntat sobre això, el president del partit, Oriol Junqueras, retreu a Junts que no els hi hagi facilitat gens la governabilitat aquests 3 anys, primer sortint del govern i després no aprovant els pressupostos de la Generalitat.
Saben vostès per què aquesta pregunta no la pot fer un periodista britànic en un partit britànic? Doncs perquè no hi ha cap partit britànic que se li acudeixi abandonar el govern del qual forma part. Per tant, a mi m'agradaria que tothom entengués que la responsabilitat es demostra exercint-la.
Junqueras afegeix que en l'hipotètic cas que el candidat del PSC, Salvador Illa, fos condemnat per corrupció en el cas Koldo, aleshores pactar amb els socialistes sí que seria una línia vermella.
Precisament el PSC continua en la tònica dels últims dies, que l'única línia vermella per fer pactes la posa a Vox i Aliança Catalana i que està disposat a explorar acords amb la resta de forces polítiques.
Qui s'hi ha referit és la portaveu del partit, Lluïsa Moret, que ha citat el líder del partit, Salvador Illa, per referir-s'hi.
Per altra banda, des de l'inici, en Salvador Illa ha dit que l'única línia vermella que ell tenia era amb aquells que fomenten el delicte d'odi i aquells que estan a favor de plantejaments que estan en contra de la defensa dels drets humans.
Sobre les declaracions de Junqueras amb el cas Koldo, Moret creu que només les diu per intentar desacreditar Illa, a qui ha dit textualment li té una mica de por.
Mentrestant, de la seva banda, els comuns insisteixen en fer un govern tripartit després d'aquestes eleccions del 12 de maig i demanen, per tant, a PSC i Esquerra que siguin clars sobre si aquesta també és la seva prioritat.
En un esmorzar al Nova Economia Fòrum, la candidata dels Liles, Jessica Albiach, per al 12 de maig, no veu lògic que els republicans no descartin governar amb Junts quan fa 2 anys va trencar-se el govern de coalició de la Generalitat.
Per a mi n'hi ha una anomalia a Catalunya, i és que tenint un dels parlaments més progressistes d'Europa, acaben sempre governant amb la dreta. I per tant, jo el que dic és que nosaltres no farem govern, ni arribarem a acords, ni amb Junts per Catalunya, ni amb el Partit Popular.
El Biac ha centrat bona part de la seva intervenció a la cultura, a la qual s'ha compromès a destinar el 2% del producte interior brut i ha anunciat que vol impulsar una llei de drets culturals per enfortir el català i la immersió lingüística.
I a tot això, Ciutadans compara els resultats electorals del País Basc amb Catalunya i la victòria del PNB amb una possible victòria de Junts, que fes que Carles Puigdemont tornés a ser president de Catalunya 6 anys i mig després del referèndum de l'1 d'octubre.
El candidat de la formació taronja, Carlos Carrizosa, ha criticat que el PSOE hagi permès que Puigdemont pugui presentar-se en aquestes eleccions i carrega contra les aliances dels socialistes amb l'independentisme.
Esa foto que hemos tenido en el País Vasco nos debe hacer pensar en qué es lo que puede pasar en Cataluña. En Cataluña también hemos tenido a un señor golpista. Lo tenemos también otra vez entronizado cuando era un cadáver político y lo volvemos a tener con posibilidades ciertas de ser el presidente de la Generalitat.
Carrizosa, que fa la comparativa amb el País Basc just l'endemà de la victòria del PNB, a qui el candidat de Junts, Jordi Turull, ha donat suport.
Gràcies, Judit. Doncs precisament ho dèiem ara, on ja s'ha votat és a Euskadi, amb els resultats a la mà, el PNB i el Partit Socialista veuen molt més a prop reeditar un pacte de govern. Els nacionalistes bascos han aconseguit 27 escons i el Partit Socialista d'Euskadi 12 en unes eleccions que han confirmat la pujada de Bildu.
I la plana major del PSOE està satisfeta amb aquests resultats i avisa també que demanaran tenir més pes dins del govern. Ara es veuen més forts i creuen que això s'ha de traslladar a l'acord que preveuen tancar amb el Partit Nacionalista Basc. Per tant, el candidat dels nacionalistes, Imanol Pradales, serà el nou president del País Basc, un candidat que encarna la imatge de renovació i modernitat del partit i que vol introduir a la política i a les institucions basques. Recordem que al País Basc l'elecció de l'Lehendakari es fa seguint el mateix mètode que les eleccions municipals, perquè un pacte de govern aconsegueixi desbancar el guanyador de les eleccions no només ha de superar-lo un nombre d'escons, sinó que ha d'aconseguir el suport de la majoria absoluta.
I encara un últim apunt d'eleccions polítiques. L'actual eurodiputat Javi López tornarà a liderar la representació del PSC dins la llista que el PSOE presentarà a les eleccions europees que s'han de celebrar el diumenge 9 de juny. Així ho ha avalat aquest dilluns la comissió executiva del partit. López, que ja va ser el referent dels socialistes catalans als comicis del 2014 i també dels del 2019, estarà acompanyat en aquesta candidatura per la també eurodiputada Laura Ballarín i també d'Enric López. I mirem a Madrid perquè l'assessor de l'exministre, José Luis Ábalos, Coldo García, no obre boca avui a la comissió del Senat que investiga presumptes irregularitats en la compra de material sanitari durant la pandèmia.
Ha estat escuet i ha respost a molt poques preguntes perquè diu que no té les eines per donar explicacions sobre un tema que actualment està judicialitzat. També s'ha queixat davant dels senadors de la situació personal que està vivint.
A mi ja, vamos, me han crucificado vivo. Y a cualquier persona que haya estado en lo mío, diciendo que usted hablo con uno, que hablo con otro, que si tengo relación con uno, tengo relación con otro, yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle. Porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto.
Coldo García també ha dit que té la consciència tranquil·la. Qui compareix en aquesta mateixa comissió d'aquí a poc menys de dues hores és Salvador Illa. Ho farà en qualitat d'exministre de Sanitat, una cartera que va liderar durant la pandèmia del coronavirus.
I sense moure'ns de Madrid, l'Audiència Nacional envia a judici a Luis Rubiales, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, pel petó no consentit a la futbolista Jennifer Hermoso. Ho recordaran durant la celebració del Mundial que la selecció espanyola femenina va guanyar aquest estiu passat. El tribunal ha rebutjat així els recursos presentats per les defenses de l'expresident de la federació i també de l'exseleccionador femení Jorge Vilda, de l'exdirector esportiu de la selecció Albert Luque i del que era responsable del màrqueting Rubén Rivera i ha confirmat doncs el seu processament.
Sí, en quatre interlocutòries la sala explica que considera que els fets contenen indicis que encaixen amb la descripció d'un delicte contra la llibertat sexual i un altre de coaccions i per això no evita que els investigats s'asseguin en aquest banc dels acusats. Recordem que la fiscalia demana 2 anys i mig de presó per Rubiales pels delictes d'agressió sexual i coaccions i una indemnització de 50.000 euros. I també sol·licita 1 any i mig de presó per a Jorge Vilda, Albert Luque i Rubén Rivera per coaccions per les suposades pressions a Jennifer Hermoso i al seu entorn perquè digués públicament que aquest petó va ser consentit.
Estel migdia.
A Barcelona avui han començat les obres del nou edifici Gimnàs Social Sant Pau. La col·laboració entre l'Ajuntament de la Ciutat, l'empresari Jaume Roures i la Fundació Habitat 3 permetrà la construcció de 36 habitatges socials. Als baixos es farà un nou equipament esportiu que mantindrà l'esperit social obert al barri, que s'hi veuria ara fa 80 anys. Més detalls, Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. Un projecte que va córrer el risc de desaparèixer després que l'empresa que portava el gimnàs fes fallida i una constructora volgués comprar els terrenys per fer-hi pisos de luxe. L'aliança, com deies, entre el govern de Barcelona i l'empresari Jaume Roures va aconseguir comprar els terrenys i mantenir el projecte social. En l'inici de les obres i la presentació del projecte, Roures ha lamentat la lentitud de la burocràcia a l'hora de facilitar projectes socials com aquest.
El que passa és que d'això han passat 3 anys, no? I fins al dia que podem començar a enderrocar, tenim també amb la gestió d'Habitat 3 i de la Carme un edifici al Poble Nou des de fa 5 anys. Encara hem aconseguit el permís. Llavors, jo crec que si hi ha emergència habitacional, hauríem de procurar tots que els ritmes de les coses fossin una mica més ràpid.
Un guant que l'Ajuntament ja ha recollit. Els terrenys on s'aixecarà el nou bloc són propietat municipal, mentre que la promotora de Jaume Roure serà propietària de l'edifici durant 55 anys. Qui s'encarregarà de gestionar els habitatges socials serà la Fundació Hàbitat 3, que treballarà en coordinació amb les entitats socials per entregar els pisos a famílies en situació de vulnerabilitat que necessitin un habitatge amb urgència.
Un edifici que, com reivindica Jaume Roure, es vol trencar amb la idea que associa els habitatges socials amb construccions precàries. Els pisos tindran una estructura de fusta per reduir l'empremta de carboni i es faran de manera que mantingui la temperatura per reduir la despesa energètica, Pau.
Sí, seran pisos que tindran entre 50 i 60 metres quadrats amb una o dues habitacions en funció de les necessitats de cada família. Estaran oberts a la Ronda Sant Pau i a l'interior d'Illa per millorar la ventilació i tindran sistemes per garantir la temperatura, és a dir, de manera que s'hi estigui fresc a l'estiu i calent a l'hivern i així reduir la despesa energètica. Ramon Bosch, l'arquitecte que s'encarrega del projecte, també ha explicat que tindrà un sistema per reduir el consum d'aigua.
Hi ha un esforç molt important d'interès a l'entorn i de ser conscients de participar en la sostenibilitat del sector de la construcció en el cicle de l'aigua, que és una cosa que també ha de començar a passar, ara estem en època de sequera, i aquests habitatges, per exemple, igual que l'equipament, procuren o preveuen un reciclatge de les aigües grises i reutilització dintre de la pròpia promoció.
El projecte mantindrà la piscina, construïda als anys 30 i que, per tant, és la més antiga que encara funciona a Barcelona. El gimnàs ocuparà 1.400 metres quadrats, repartits entre tres espais i, a més del servei de dutxes, també tindrà jacuzzi i un espai polivalent de fitness. A més, es preveu reobrir l'interior d'Illa per a tots els veïns i veïnes del barri.
Gràcies, Pau. Més coses a Catalunya. Avui hi ha un 50% més d'accidents mortals a la feina que ara fa una dècada. De fet, a Catalunya, des del 2013, han mort 985 persones treballant o de camí a la feina. Només l'any passat es van comptabilitzar 120 accidents laborals que van acabar amb la mort del treballador. Són dades recollides pel sindicat UGT.
Segons el sindicat, la majoria d'accidents mortals són per qüestions bàsiques i també elementals que creuen que ja haurien d'estar superades, com ara les caigudes en altura. I d'altra banda, el sindicat alerta de la situació que es viu al sector del transport amb casos d'infarts o vessaments cerebrals que s'han multiplicat, especialment en els transportistes i també camioners. Aquesta tendència s'està produint aquest any, ja que amb les dades que ha avançat UGT, dels 18 sinistres mortals comunicats aquest any, 8 són per infarts i 5 d'aquests en l'àmbit, com dèiem, del transport de les mercaderies. Davant de tot plegat, el sindicat lamenta que la mortalitat a la feina no sigui una prioritat. Ho explica Núria Gilgalbo, secretària de Política Sindical d'UGT.
Sí que ho són. Altres qüestions, doncs, com són l'absentisme laboral, en el que les empreses i les patronals, doncs, estan posant molts mitjans per comptabilitzar, per parlar-ne, per criminalitzar els treballadors i treballadores, però en cap cas estan parlant de quines són les causes d'aquest absentisme laboral, el per què els treballadors i treballadores s'agafen baixes.
Una de les mesures que el sindicat creu que ajudaria a posar fi a aquesta xacra és la publicació del llistat d'empreses que incompleixen la llei de riscos laborals.
I pel que fa als successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la nit a Santa Coloma de Gramenet. La policia n'ha detingut un jove de 27 anys que estaria relacionat amb aquests fets.
Sí, cap a les 10 del vespre els agents van rebre un avís per una baralla a l'interior d'un local del carrer Sant Silvestre de la ciutat i alertant que un home estaria ferit a la via pública. Els metges del SEM no van poder fer res per salvar-li la vida.
I a Girona han detingut a dos joves de 23 i 24 anys que robaven els veïns a punta de pistola. Van cometre tres robatoris en una mateixa nit.
I en tots els casos, els nois abordaven les víctimes pel carrer i amenaçant-les amb una arma de petites dimensions i amb una navalla robaven mòbils o també bosses de mà. Amb la descripció que va fer una de les víctimes, els Mossos van poder localitzar els joves després d'un robatori i els van trobar la pistola, una navalla, el moneder i també dos telèfons mòbils que corresponien a objectes sostrets en els dos últims robatoris. Els detinguts, que per cert tenen antecedents, han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Girona.
I encara un apunt policia més, la Guàrdia Civil assegura que pràcticament ha desarticulat la banda juvenil dels Latin Kings a Catalunya, tot plegat arran d'una operació que ha acabat amb 32 detinguts i 13 escorcolls a l'àrea metropolitana de Barcelona i també en municipis del Camp de Tarragona.
L'organització s'anomenava Reino Hispano i estava formada per 5 grups territorials localitzats a Granollers, Rubí, Barcelona, Reus i també Cubelles. La meitat dels detinguts ja han passat a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs pels delictes d'organització criminal, coaccions, amenaces, estafa i també tràfic de drogues. Entre els arrestats hi ha els dos màxims dirigents, així com càrrecs intermedis, membres de base i també aspirants.
I abans dels esports, encara ho recordem que demà, dia de Sant Jordi, aquesta emissora surt al carrer per explicar-vos tot el que estigui passant a la Diada en directe i celebrar-ho amb tots els oients. Des de 9:45 del matí fins a les 6 de la tarda, oferirem una programació especial des de la parròquia de Sant Romeu de Penyafort. Això és a la Rambla de Catalunya de Barcelona. Ho farem amb entrevistes literàries i música en directe.
I els primers en posar-s'hi serà l'equip de la caravana. Serà a partir de 9:45 del matí. Durant el matí, de fet, passaran pel set de Ràdio Estel l'escriptor i fundador de l'ONG Sonrises de Bombay, Jaume Sant Llorente, que parlarà del seu nou llibre. També l'escriptora Blanca Aguilera, la cuinera de Parellada, o el xef Arnau París. També hi haurà una tertúlia d'escriptors amb Sara Tarrés, Pilar Gillés i Pere Muller. L'especial s'allargarà fins a les 2:00 PM, moment que començarà aquest informatiu, on us oferirem el recull més destacat del matí amb una mirada també posada a Sant Jordi.
I després, justament d'aquest informatiu, demà, com cada dia, agafarà el timó Fabricació Pròpia de la mà de Mercè Raga, que també estarà al carrer fins a les 6 de la tarda.
I entre les entrevistes destaca l'escriptor Ramon Pardina, que presenta el llibre La Portera, la guionista Elisenda Pineda, que presenta La Catalana Llengua, i l'escriptora Clara Caraltó, per la seva nova obra Com un batec en un micròfon. Els seccionistes habituals, Toni García Ramon, Santi Jiménez, el mestre Virgili i Juan Carlos Ortega, també participaran en aquest especial de Sant Jordi del Fabricació Pròpia.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim informació esportiva. El Barça deixa escapar la victòria a Madrid i esgota totes les opcions ja de lluitar pel títol de Lliga, quan encara queden 6 jornades per acabar el campionat. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els blaugranes s'avançaven amb un gol de Christensen a la sortida d'un córner, però un penal força dubtós a l'àrea del Barça servia perquè els madrilenys empatessin el partit abans d'arribar al descans. A la represa, el Barça començava dominant el partit i aconseguia el 2-1 després d'una bona jugada de Lamine Yamal, que culminava Fermín enviant la pilota al fons de la xarxa. L'alegria blaugrana no durava gaire perquè 5 minuts després Lucas Vázquez tornava a empatar el duel. Al temps de descompte, Bellingham, que havia estat desaparegut tot el partit, marcava el 3-2 definitiu, que deixa el Madrid a 11 punts del Barça i virtualment campió de Lliga. Els entrenadors feien aquesta lectura del partit.
Crec que hem estat molt bé, molt millor que el Madrid. Era un partit per guanyar. D'aquest tipus de partit, si el tornes a jugar, normalment els guanyes. Però bé, se'ns escapen per detalls. Però això forma part d'aquest... d'aquest aprenentatge, d'aquesta construcció que tant insisteixo que està el club en aquests moments.
Ha sido un partido como tenía que hacer. Lo hemos dicho bien. Ha sido una semana espectacular, inolvidable. Con esto nos quedamos.
I un clàssic que, a banda de la derrota de la blaugrana, deixa també De Jong lesionat, que es perdrà tot el que queda de temporada.
El migcampista holandès pateix un esquinç de grau 2 que el tindrà de baixa un mínim de 6 setmanes. Amb el calendari a la mà, això es tradueix que està totalment descartat de cara als 6 partits de Lliga que queden i arribarà molt just a l'Eurocopa, que comença el 14 de juny.
I tot i la setmana fatídica que ha viscut el Barça, on en 7 dies s'ha quedat fora de la Champions i ha perdut totes les opcions, com dèiem ara, de lluitar per la Lliga, l'entrenador Xavi Hernández es planteja continuar la banqueta blaugrana una temporada més. Ho ha avançat aquest migdia Mundo Deportivo i diu que el tècnic de Terrassa vol canviar la idea de marxar el 30 de juny, tal com va anunciar ell mateix ara fa 2 mesos.
L'entrenador podria prendre la decisió de seguir per diferents motius. Un d'ells és la insistència del president Joan Laporta i l'altre és que alguns dels candidats a rellevar Xavi a la banqueta no queden lliures fins al 2025, de manera que la seva continuïtat s'interpretaria com un darrer favor al club. En els pròxims dies s'ha de reunir amb la cúpula blaugrana per prendre una decisió definitiva.
I en tennis, Rafa Nadal i Carlos Alcaraz seran els dos espanyols que representaran l'equip europeu a la Lever Cup, la competició que enfronta americans i europeus. Els altres representants de l'equip a Europa són Daniil Medvedev i Alexander Zverev.
Aquesta edició de la Lever Cup es disputarà a Berlín entre els dies 20 i 22 de setembre, en el que podria ser el seu darrer any al circuit ATP. Nadal participarà per quart cop en aquesta competició. El veterà jugador ja va participar a les edicions del 2017, 2019 i 2022.
I acabarem amb handbol. El lateral francès del Barça, Timothy Nguessan, ha renovat el seu contracte fins al 30 de juny del 2027.
El jugador francès va arribar al club blaugrana l'estiu del 2016 procedent del Chambéry, amb 31 anys i compleix el contracte signat avui, tancarà un cicle d'11 temporades al Barça. El lateral ha esdevingut un dels grans noms de l'handbol internacional, amb un palmarès de 43 títols amb la samarreta del Barça, destacant 8 títols de Lliga Sobal, 7 de Copa del Rei i 2 Champions. A més, amb la selecció francesa, Nguessan ha guanyat tots els grans títols internacionals, mundial, or olímpic i europeu.
Estel migdia.
Vinga, obrim informació cultural per acabar. La Sagrada Família, des d'avui ho dèiem abans, ja es pot veure una espectacular projecció creada amb intel·ligència artificial, especialment per celebrar la Diada de Sant Jordi.
La directora de Cultura i Acció Socioeducativa de la Sagrada Família, Marta Otzet, explica precisament com ha estat tot aquest procés de creació. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
quan nosaltres vam posar a dintre de la base de dades, la vam alimentar amb informació, vam posar l'estil arquitectònic de Gaudí, agafant també tots els seus materials, no? Per exemple, el trencadís, la ceràmica, veiem també la forja, i del resultat d'aquesta barreja amb la rosa en van sortir imatges que són úniques i que són molt boniques perquè ens transporten, no, com si fos un viatge al llarg de la rosa. Aquesta música que és molt Sagrada Família.
Projecció que es podrà veure fins aquest dissabte 27 d'abril.
Sí, a banda dels centenars de turistes que passen per la Basílica, aquest dilluns al vespre també podran gaudir d'aquesta instal·lació, així com de la Sagrada Família, pràcticament 200 persones que han accedit per sorteig en una visita guiada especial i fora de l'horari habitual del temps.
I acabarem avui amb un recordatori. Aquesta nit vigília de Sant Jordi, els Mishima celebren la nit de les roses. Sí, com es compra una rosa. Concert que barrejarà música i literatura a la sala La Paloma de Barcelona, on la banda barcelonina anirà acompanyats dels escriptors Jordi Puntí, Mireia Calafell, Pol Guasch, Blanca Llum Vidal, que, per cert, d'aquí uns minuts la podran escoltar al Fabricació Pròpia de Ràdio Estel parlant precisament sobre aquest recital dels Mishima que servirà per donar el tret d'inici a la Diada de Sant Jordi, Diada de Sant Jordi, que celebrarem demà i que Ràdio Estel, ja ho hem explicat abans, i serà en directe. Amb això acabem per avui, tornarem demà a les dues aquí a Ràdio Estel. Que vagi bé, bona tarda.